i no, no es va entendre amb les hores, no arribava Xavier Cupido, el tècnic, i I'm sorry, I have another service. I tota l'estona dient això. 10 minutes well, but 10 minutes more I can't do, perquè I have to return to Eindhoven. Bueno, fatal, una cosa.
Jesús. Però no em diràs, us va deixar tirats, no?
Et va deixar tirats.
Va dir, com va arribar?
I'm so sorry. Bueno, Xavi de Pol va agafar ara, la targeta blanca.
Que es noti que és un feo, ara. Com cal.
I va dir, ei,
sense
please.
Suar, eh?
Sí, sí, please, 2 taxis to Amsterdam ara, Airport.
Bravo, això és un directe.
I a tot i volta, no, no, aquí Xavi de Pol es va posar el déu de Leo Messi a l'esquena, allò que vam agafar un taxi, i us he de dir que jo no he patit mai tant per la meva vida com en aquest taxi d'Eindhoven a Amsterdam.
Per què?
Perquè al conductor li vam dir en broma, we have to hurry up, we are late. I allò que el taxista es va treure la perruca i era Vin Diesel. Perquè jo, t'ho dic en sèrio, va agafar la A2, no sé quina autopista era aquella, però sense cinturó, parlant per telèfon, a 150 km per hora, que quan vam arribar li vaig dir thank you, Max Verstappen, because you are in a pole position.
He vist, perdona, he vist un vídeo.
Has vist el vídeo? És que és garrafal.
He vist un vídeo gravat de manera il·legal, per entendre's de com conduir aquest paio, i realment feia tot el que no es pot fer. Conduint sense les mans al volant i només anar movent, o sigui, només tenia les mans al mòbil.
Sí, 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 sí. I a part anàvem
amb
Verònica Ràdio, una ràdio dels Països Baixos molt rara, no sé, posàvem coses rares. Total, que a l'arribar ja, clar, o sigui, jo ens va costar com... Eren 370 euros, clar.
Jesús. Bueno, home, però aquí de Pol vas tirar la targeta, clar. I escolta, va pagar.
Sort que va aparèixer de Pol perquè ens vam mirar a Marvala i jo i dient, hòstia, això qui paga, no? Vull dir, aquell moment que treus una targeta, va arribar el Money Man, vam dir, wait a moment, Money Man is coming. I va arribar Xavi de Pol, el Money Man,
el CEO.
Va pagar el CEO aquests 370 euros.
Aquí tampoc i... no va suar?
No, 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 el tio té un temple, hòstia, és Iniesta, eh? Un tio calmat, no xerra molt, però com la toca? Vull dir, pim pam, sense escrúpols. Un tio, ei, xapó. Total, que passem als controls de seguretat. El Marc Bala va perdre el cinturó, el va trobar perquè se l'havia caigut. He de dir-vos que ja havíem begut un parell de cerveses. Marc Bala ja...
Com que va perdre el cinturó?
El Bala sempre ja, a segons de quina hora de la tarda, hi va una mica perjudicat.
Però és una mica... Tu has perdut mai el cinturó? Com pots perdre-ho?
No, però el Bala entenc que un dia perdrà la perruca que porta.
És un Bala perdut.
No entenc el concepte. Vull dir, el cinturó va lligat. Com pots perdre un cinturó?
Bueno, perquè te'l treus el control i no sap on l'havia deixat, clar. Clar, sí, sí. Bueno, total, que passem al control, arribem a l'avió i hi havia molta gent amb samarretes del Barça, l'avió d'Eindhoven i d'Amsterdam a Barcelona, i jo vaig, a l'entrar, jo tinc aquesta cosa que sóc de poble, i saludo a tothom, i vaig saludar a les hosteses i hostessos, i
al pilot,
i vaig dir, escolta'm, i vaig dir, ei, que venim de retransmetre la victòria del Barça, que ha guanyat la seva segona Champions, si us plau, jo crec que es mereix una menció per la gent que ve d'Eindhoven per anar cap a casa. Clar. I el tio, sí, sí, va agafar i ens va saludar fins i tot a RAC1. Mira, aquí tenim el moment.
Y aprovecho también este mensaje para saludar a nuestros compañeros, nuestros pasajeros especiales en el día de hoy del RAC U, quienes vienen de retransmitir la final de la Copa de Europa Femenina de Fútbol. Y ha sido el Barcelona quien, tras remontar 2-0 en contra, se ha proclamado el nuevo campeón de Europa. Así que no me queda más remedio que decir, ¡visca el Barça!
I pel que m'han dit, el comandant era merengue.
Sí, 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 era del Real Madrid, el pilot, i ens va fer, o sigui, em semblava periodista, vull dir, fent crònica.
Pues molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, comandant.
Todos preparados, señor. El comandante McCroskey, el comandante Roberts, comandante Kramer, comandante Colosimo, comandante Hinshaw, comandante Goetz, comandante Kramer, comandante Goetz, comandante Hinshaw, comandante Roberts.
Doncs, bueno, saludats tots. Comandant Estadella, moltíssimes gràcies.
I'm sorry, I have another work. Thank you, Tony.
Sempre hi ha el moment freak quan viatges. Bé, ho deixarem aquí, són les 5 i 4 minuts. En uns moments ens acompanyarà Toni Muñoz amb moltes coses per explicar.
Ui, sí.
Algunes d'elles que ja s'estan convertint en periòdiques, una cosa que a mi em té astorat, no, no acabo d'entendre. Ara entrarem en matèria. A banda de parlar d'una, d'un intent, bueno, d'un atracament o un intent de robatori, que és més d'una pel·lícula de Luis de Funes.
Exacte.
O de Tony Leblanc, que no un atracament com Déu mana. Fem una pausa i quan tornem ho expliquem amb Toni Muñoz. Fins ara.
RAC 1. La impressionant excursió als llacs de Colomers, la visita a la cascada del Sauded Peix o l'adrenalina d'un descens en rafting per les aigües del riu Garona. Aquesta primavera impregna't de pura naturalesa. Aquesta primavera escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Quina és la llavor que deixem en aquest planeta?
Joyce Di Donato i Il Pomodoro presenten el projecte Eden al Palau de la Música Catalana. Músiques de Cavalli, Wagner, Mahler, Händel i altres compositors que repensen el nostre lloc al món i a la natura.
El 6 de juny, a les 8 del vespre, Natura i Música a la Sala Modernista. Entrades a palaumusica.cat.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Únic centre a Girona especialitzat en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Tienes una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A Supermercats Plus Fresc arriba la reina de les ofertes, l'Ofertassa. Emporta't en dos i paga'n només un. Més de 70 articles amb oferta 2x1.
Promoció vàlida només fins al 5 de juny. També disponible fent la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
Emporta't en dos i paga'n només un. Supermercats Plus Fresc, el súper que t'estima.
A Grupo Lover, especialistes en bricolatge i decoració, podràs trobar el millor assessorament i solucions per al teu jardí, gesp artificial i ferreteria.
També una gran varietat de pintures per a professionals i particulars i la nova gamma de Titan Reformista.
Visita'ns al carrer Joanot Martorell 272 de Granollers o a grupolover.com. T'hi esperem!
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
Comanda feta, no fa destorb. Voldràs dir feina feta, oi?
No, perquè si ets d'Ikea Family tens enviament gratis a casa o a una oficina de correus per totes les comandes d'accessoris superiors a 30 euros que facis fins al 30 de juny. I si encara no ets d'Ikea Family, pots registrar-te gratis a Ikea.es.
Vine a la setmana del vehicle elèctric de Motor Múnich. Durant tota la setmana, test drive i rutes eco amb BMW elèctrics. Només aquesta setmana gaudeix de condicions especials per aconseguir el teu nou BMW elèctric d'alta gamma. Informa-te'n a Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
RAC 1. Tots som 1.
5 de la tarda, 8 minuts, abans d'entrar en matèria amb Toni Muñoz, amb moltes qüestions que desenvoluparem. Oriol Jové, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, ara ho parlàvem amb el Xavi Rocamora, que el Barça, no sé si està jugant les darreres cartes amb Leo Messi o en quin punt estem. Explica'ns.
Doncs el club continua en espera que la Lliga doni llum verda al seu pla de viabilitat econòmica, que és imprescindible per poder fer una oferta formal a Messi, que sí que té sobre la taula les propostes de l'Aràbia i de Miami. Des del Barça confien que aquest que hi arribin les properes hores, i mentrestant aquest migdia Joan Laporta i Jorge Messi s'han reunit al domicili del president Blaugrana. A la sortida el pare del jugador ha deixat anar la bomba i ha dit que a Messi li encantaria tornar al Barça, i a més ha dit que ho veu factible que això pugui passar ben aviat.
Al Barça. Me encantaría. ¿Te encantaría? Confía en que pueda regresar. Sí.
La reunió ha durat uns 40 minuts i deixa clar, més enllà de l'aspecte econòmic, que hi ha voluntat d'entesa entre el Barça i l'entorn de Messi just al començament d'una setmana en què l'argentí decidirà quin és el seu futur després que dissabte jugués el seu últim partit amb el Paris Saint-Germain. Fa una mitja hora, per cert, el Barça ha aterrat a l'aeroport de Tòquio, al Japó, per jugar demà al migdia un amistós contra el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta després d'haver acabat la Lliga i amb una derrota al camp del Salta.
Més d'un terç dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona, això en el marc de l'operació retorn del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Concretament, fins a les 4 ja havien tornat 105.000 cotxes d'un total de 280.000. Ara mateix hi ha gairebé 10 quilòmetres de cues a l'AP7 entre Sant Julià de Ramis i Vilademuls en direcció a Barcelona per un accident i a dos carrils tallats dels 4. Última hora des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
El més important a aquesta hora és l'accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a Sant Julià de Ramis. Ara parlem de dos carrils tallats de 4 en direcció sud, és a dir, en sentit Barcelona, diguem-ne. Cua de 9 quilòmetres, complicacions des de Viladasens fins a Sant Julià de Ramis. Això passa a l'autopista AP7 i en direcció sud. Hi ha alguns vehicles que s'estan agafant com a via alternativa a la Nacional 2. És cert que s'ha carregat molt ràpidament la Nacional amb aturades de 3-4 quilòmetres just a Sant Julià de Ramis, també en direcció sud. A banda d'aquests problemes, en repassem també la P7, però el tram sud, ara ja són 6-7 quilòmetres de lentitud, aturades entre Avinyonet del Penedès i Olèrdola. El tram sud de l'autopista AP7 es carrega molt ràpidament en sentit nord, sentit Barcelona-Girona, diguem-ne. I de la resta de vies, destaquem l'accident que s'ha produït a la C-17, al tram de Malla. Hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Vic i Malla, direcció Barcelona. I molt més a prop de Barcelona, la C-33, retencions per volum de trànsit d'un parell de quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat.
Un home detingut per agredir la seva parella en una penya de l'aplec del Cargol de Lleida va passar diumenge a la matinada. La policia va rebre una alerta i en arribar la dona els va explicar que ell li havia donat un cop de puny i que no era la primera vegada que passava. Aleshores, els Mossos van detenir el presumpte agressor de 36 anys per un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. I la Fiscalia demana un any de presó i 3 d'inhabilitació per un home acusat de matar un gos a Mediona, a l'Alt Penedès. Va ser el novembre del 2020. L'home estava passejant la seva gossa quan un altre gos els va assaltar. Aleshores, ell el va immobilitzar agafant-lo pel coll per protegir-se. Això sí, va fer-ho durant gairebé mitja hora fins que va matar-lo, malgrat que diverses persones li demanaven que el deixés anar. El Ministeri Públic també li reclama una multa de 720 euros, mentre que la Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals, que exerceix d'acusació particular, n'hi demana 12.000.
Pel que fa a la resta dels esports, més enllà del futur de Leo Messi, Aitana Bonmatí ha estat escollida com a millor jugadora de la Champions d'aquesta temporada. La migcampista blaugrana ha repartit 8 assistències i ha marcat 5 gols i agafa el relleu de la seva companya, Alexia Putellas, com a futbolista més valuosa de la competició, que el Barça va guanyar per segona vegada aquest dissabte. Tot plegat el dia que un altre migcampista del Barça, Patri Guijarro, ha tornat a dir que no jugarà al Mundial d'aquest estiu amb Espanya. Patri és una de les 15 jugadores que van denunciar que la manera de treballar del seleccionador Jorge Vilda afectava la seva salut i demanaven canvis. Ho ha dit aquest matí al Monarracú.
Jugaràs al Mundial aquest estiu?
A día de hoy no.
¿Veus opcions de que això es pugui redreçar i arreglar?
De momento, a día de hoy no.
La llista pel Mundial serà pública dilluns vinent. I el Consell Superior d'Esports ha decidit sancionar amb 60.000 euros i 2 anys sense accedir als recintes esportius els 4 aficionats que van penjar d'un pont un ninot del jugador del Madrid Vinícius. També ha imposat multes de 5.000 euros i 1 any sense entrar als estadis a 3 aficionats del València que li van fer gestos racistes al brasiler durant el partit que el Madrid va jugar fa pocs dies a Mestalla.
Què ha estat això?
El cartell del Cap Rock, que és la bomba! El festival de referència de música catalana torna a Vic. Els pròxims 16 i 17 de juny, vine a gaudir dels concerts de Zoo, Stay Comas, The Tears, Els Amics de les Arts, Buos, Tribade, Joan Dausà, Llàgrimes de Sangre, Jazz Woman i molts més. Vine que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo!
RAC 105, emissora oficial.
I pel que fa al temps, les properes hores els ruixats i les tempestes es concentraran al Pirineu, la Catalunya Central i el Pla de Lleida en fer-se fosc aniran desapareixent. Demà a partir del migdia i al llarg de la tarda en tornaran a descarregar de forma irregular en moltes zones interiors. Les temperatures seran molt semblants a les d'avui, en general de 20 a 25 graus al migdia a la costa i de 24 a 28 terra endins. Quedaran més frenades a les valls pirinenques.
RAC més 1.
Aquest dimarts, les semifinals de la Lliga ACB es juguen a RAC+1. A les 9, Real Madrid-Juventut, primer partit de la sèrie. Viviu el partit a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb la narració de Marc Mundet, amb Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimarts, bàsquet a RAC+1.
Tots som
més
u. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Doncs ja us tornem a acompanyar. Un minut per arribar a un quart de 6 de la tarda. Saludem a aquesta hora el periodista de Successos i Tribunals de la Vanguardia i col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
No us traieu la feina de les mans, eh?
No.
Perquè és que és un... Realment, és anar d'ensurt amb ensurt, no?
Sí, sí.
O ensurt o d'impacte amb impacte.
Sí, sí, successos molt greus, menors d'edat i repetit en el temps.
Sí, sí. Dir,
perquè no acabem d'explicar un cas que ja en surt un altre, no?
Mira, ara que ho dius, aquest és el cas d'avui. Els Mossos investiguen una nova violació grupal a una menor a Badalona. A més, curiosament, es torna a concentrar a Badalona. Hauria passat aquest dissabte a la tarda quan un grup d'entre 6 i 7 menors i algun major d'edat van atacar la noia. Entre els agressors hi hauria el seu xicot. Ho ha avançat aquest migdia a La Vanguardia. No sé si tens algun detall més d'aquesta nova violació que hem de situar, repeteixo, perdoneu, a Badalona.
Doncs això passa dissabte 3, sobre les 6 de la tarda, quan els Mossos d'Esquadra troben a una noia semi-inconscient tirada en el carrer en un carrer de Sant Roc, i aquesta noia doncs és conduïda cap a l'hospital de Can Ruti, de Badalona. Allà li fan una exploració i ella explica que ha estat violada per entre 7 i 8 nois, tots menors d'edat, tots companys i amics de la seva parella, del seu xicot, i sembla ser doncs, que el seu xicot el que hauria fet és oferir la seva xicota perquè la violessin en grup, i això és el que hauria passat. D'aquesta qüestió se n'ha fet càrrec la unitat de central contra les agressions sexuals, i de moment sabem que els nois més o menys estan identificats, creuen que saben on són, però de moment no s'ha practicat cap mena de detenció. Aquesta noia doncs va ser atesa a l'Hospital de Can Ruti, i allà doncs s'hi va adreçar també una auxiliar, una especialista de l'Hospital Clínic de Barcelona, que és l'hospital especialitzat en agressions sexuals.
Bé, hi ha un fet que es repeteix, perquè, com dèiem, Badalona està, d'alguna manera, en el punt de mira per altres casos d'agressions sexuals a menors. El centre, per exemple, comercial Màgic, ha estat l'escenari d'almenys 4 violacions els últims mesos, una cosa inexplicable, per començar, del centre, que crec que hauria de començar a donar alguna explicació. Sí que és notícia que la policia ha detingut 2 menors de 15 i 17 anys per l'agressió a una noia de 13. Què en sabem d'aquests últims fets?
Doncs mira, això va ser aquest passat dimecres de la setmana passada que els Mossos d'Esquadra van detenir aquests dos joves, és un noi de 17 anys, un altre de 15, acusats d'haver forçat a una noia menor d'edat, una noia de només 13 anys, a que els hi practiqués sexe oral. En aquest nou cas també hi hauria implicats 2 menors més, els quals encara no han pogut ser detinguts, però pels quals consta també un ordre de detenció. En aquest cas, també l'instigador de tot plegat era el xicot de la víctima, un noi de 15 anys, que provocava, forçava o incitava, o gairebé millor dit, li feia xantatge a la seva xicota perquè practiqués sexe oral entre els seus amics. De fet, la noia, en els diversos missatges que consten a la causa, perquè això era una cosa que ell li demanava per missatge, li deia, doncs igual que m'ho has fet a mi, li podries fer al meu amic. I clar, la noia deia, a mi no m'agrada i no ho vull fer. I a vegades el que feien és, quan ens trobaven els dos, la noia quedava amb el seu xicot pensant-se doncs, que la portaria a sopar, que la portaria a dinar, que anirien a prendre un refresc, doncs es trobava que venia també el seu amic, i aleshores la forçaven, i de fet així consten els missatges de dir, bueno, ja que ha vingut fins aquí, ara no se n'anirà sense res. I aleshores se n'anaven cap al centre comercial Màgic de Badalona, als lavabos de minusvàlids, i allà doncs el xicot
En aquest centre comercial, disculpa, en tots aquests casos que anem explicant, perquè no és el primer, ja en portem quatre, no sé si heu investigat quin tipus de mesures de seguretat, si s'han implementat noves, és a dir, perquè clar, l'ataca d'aquest centre comercial cada dia és exponencial. Jo que hi passo de tant en tant, quan passo amb el cotxe, jo reflexiono sobre les marques que estan en aquest centre comercial, que no posin el crit al cel per la imatge del que està passant constantment en aquest centre comercial. És que fins i tot el centre comercial crec que hauria de fer un pas endavant, fer una roda de premsa, començar a donar explicacions, perquè és que em sembla insòlid el que està passant en aquest centre comercial.
Sí, aquest cas, aquest del qual estàvem parlant, això va passar entre el gener i el mes de març, és a dir, en diverses ocasions, repetides ocasions, entre aquests tres mesos. Però abans també se n'hi havien produït tres casos més. És a dir, en total són quatre agressions sexuals que s'haurien produït als lavabos del Centre Comercial Màgic de Badalona. El primer gran cas que vam conèixer va ser la violació grupal d'una nena de només 11 anys en aquest centre comercial, i aquí sí que tots els focus es van posar sobre el centre comercial també, no només sobre el centre comercial, però també...
Però és que des d'aquell moment a fins ara... Continuem parlant del centre...
Continuem parlant del centre comercial, sí, però en aquest cas el que hem de dir és que des d'aquell moment no hem conegut que hagi passat més coses. Des d'aquell moment el centre comercial es va comprometre a reforçar la seguretat, a posar molta més vigilància en els accessos als lavabos, també van posar les càmeres de seguretat que enfoquessin també a les persones que entraven al lavabo, perquè abans no enfocaven, i moltes d'aquestes proves o denúncies doncs no es podien comprovar per veure si efectivament en aquell lavabo havien entrat dues, tres, quatre o cinc persones, les que fossin. I després, una altra de les coses que han... una altra mesura doncs, que han pres és el tema de demanar clau quan hagis d'anar al lavabo a determinades hores. Vull dir que aquestes són les mesures, un cop va esclatar tota aquesta polèmica, és veritat que ja portaven quatre agressions sexuals i no havien pres aquestes mesures, sinó que va ser quan es va crear, diguéssim, tot aquest rebombori mediàtic i aquesta indignació social, doncs que aleshores van prendre aquestes mesures. Però...
Aleshores, perdona, d'aquest cas que vàrem conèixer divendres, si no recordo malament, de quan és aquest cas? És anterior o és posterior al cas de la noia d'11 anys?
El cas de la noia d'11 anys succeeix al novembre de l'any passat,
i el cas del
però
que...
esclata al març d'aquest any. És a dir, en tenim constància uns quants mesos després.
I del cas que estem parlant?
És del gener al març. És a dir, és posterior a aquella violació.
Bueno, doncs aleshores...
Sí.
Es van prendre les mesures d'art.
No, es van prendre quan el cas es va sortir als mitjans de comunicació i es va desencadenar aquesta indignació social.
Es va tornar
social.
A produir una altra violació als lavabos.
Efectivament. En total són quatre les que s'han produït allà, que tinguem coneixement.
I una pregunta per mi clau i important és, amb aquests menors, perquè la gran majoria són menors, què passa? Perquè, clar, en principi pràcticament no passa res, no? És a dir, no poden ingressar a presó, se'ls hi fa un seguiment, però com queden aquestes causes?
Doncs aquestes causes, quan s'instrueixen per la jurisdicció de menors, doncs es va per aquesta via. I, en fi, el que poden fer és dictar-los un ingrés en un centre d'internament, i poca cosa més. I si són menors de 14 anys, doncs ja ni això, no? En aquest cas, el que estàvem comentant aquestes dues detencions que es van produir el passat divendres, el jutge els va deixar en llibertat i ja està.
I és que és molt
és
fort.
És molt gros.
En llibertat. La fiscalia sí que havia demanat doncs, que ingressessin a la presó perquè considerava que els fets eren molt greus, que havien demostrat un total despreci cap a la víctima, que crec que és evident, però en aquest cas doncs, la jutgessa va considerar com que tenien un entorn estructurat, perquè moltes vegades també ens preguntem qui són, no?, aquests nois que fan aquestes coses, com són aquests agressors, doncs moltes vegades podem pensar, i a vegades és així, que provenen d'entorns desestructurats, però en aquest cas els especialistes que van analitzar i van entrevistar-se amb els dos detinguts van arribar a la conclusió que tenien un entorn estructurat, que un d'ells, doncs, el xicot d'aquesta noia, doncs, està cursant quart d'ESO, que va regularment a l'escola, a l'institut, i l'altre noi, el de 17 anys, que també va ser detingut, en aquest cas el que deien és que sí que és veritat que porta un any que ni treballa ni estudia, però que els seus pares l'estan empenyent perquè tingui un ofici i que treballi en un forn de pa, cosa que ja han intentat doncs, que faci, i en una floristeria. Vull dir que com que tenen aquest suport, diguéssim, familiar, doncs en principi ha considerat doncs, que no calia ingressar en un centre d'internament.
És que estic llegint dades de la darrera memòria de la Fiscalia General de l'Estat,
i atenció a com han evolucionat aquest tipus de delictes. Segons la darrera memòria d'aquesta fiscalia, el 2021, són les darreres dades que es tenen, va haver-hi 2.625 procediments oberts per aquest tipus d'agressions sexuals comeses per joves d'entre 14 i 17 anys. 2.625 procediments oberts. 5 anys abans n'hi va haver 1.271 incidents. Estem parlant de més del doble, eh? Més del doble. I les agressions que es cometen per menors de 14 anys s'arxiven. Segons aquesta mateixa memòria, el 2021 es van arxivar 8.433 diligències per aquesta causa. És a dir, estem parlant de més de 8.000 episodis d'agressions sexuals comeses per menors de 14 anys. Ho trobo esfereïdor.
Ho és. Bé, anem amb un cas, canviem radicalment de qüestió, i tot posem ja una banda sonora que crec que ens ajudarà el cas que tot seguit ens ocuparà. Entra un mosso d'esquadra, una xicota, una directora d'una sucursal bancària, podria ser un capítol de Luis de Funes, però concretament es tracta d'un cop amb una entitat bancària amb un resultat no òptim, per dir-ho d'alguna
manera. No va funcionar.
No va ser un fiasco.
Bueno, si hem de robar, no fem aquest mètode.
Bueno, no és el que va...
No
és el que va funcionar. Bueno, comencem amb la planificació del robatori i l'execució del robatori. Com s'hi diria aquest robatori? Que era un robatori o un atracament?
Un atracament. Sí, això va passar el 4 d'agost del 2017. Hi havia una... En fi, la directora d'aquella sucursal era un divendres, estava treballant i cap a 3:45 de la tarda va voler ja, diguéssim, abaixar la persiana. Aquell dia havia de treballar sola la directora d'aquesta sucursal del Banc Santander de Palau Solità i Plegamans, quan, en fi, abans de començar la jornada va demanar un reforç, va dir, necessito una altra persona, una segona persona que em vingui a ajudar perquè avui tenim molta feina. I tot això, no? A partir de 3:45 de la tarda ja van acabar la jornada, la seva acompanyant, aquest reforç, va decidir doncs, que havia de marxar. La directora l'acompanya cap a la porta per desitjar-li bon cap de setmana.
I agrair,
moltes gràcies per haver vingut d'imprevist. I quan està tancant la porta i posant la balda per dir ja està tancada la sucursal, ja no pot entrar ningú,
esclar,
en aquell moment apareix un encaputxat.
Jesús, fixa't.
Una persona doncs, que portava ulleres de sol, una barba...
Postissa.
I una...
una cosa més patètica que anar a robar amb una barba postissa que comença a caure, eh?
I... Bueno, no sap si li queia o no.
Bueno, segur. Segur que li va acabar caient. Totes aquestes barbes postisses acaben caient. Digues.
No, i aleshores s'abraona sobre la directora de la sucursal quan estava a punt de posar la balda. No va arribar a posar-la. Va entrar a la sucursal... va arrossegar pel terra a la directora de la sucursal i la va conduir cap al lloc on hi havia els diners. Sembla ser doncs, que la va amenaçar, li va dir si no té
la caixa,
no te passarà nada. Sí, va anar cap...
Això va quedar gravat per càmeres?
Sí.
El que va passar a l'interior del banc,
Van anar cap a la caixa forta, sembla ser doncs, que aquest senyor hauria amenaçat. Després la directora va dir que havia estat amenaçada i encanonada per una pistola que portava aquest senyor. Aquesta pistola després no es va trobar, però ella va tenir la sensació doncs, que l'estaven encanonant.
Lògic.
Bueno, si tu tens la sensació que t'encanonen, t'encanonen.
Clar. Aleshores, en aquell moment, doncs, ella molt espantada va decidir obrir la caixa forta. Les caixes fortes dels bancs tenen un mecanisme de retard.
Sí.
Que vol dir que...
En fi, que
t'has
d'esperar.
T'has d'esperar una estona.
Sí. I què van fer, esperar?
Es van esperar. Sí. I aleshores...
Però estaven sols, ells dos?
Estaven sols.
Sí, no hi havia ningú més a l'oficina?
Ningú més.
Hi havia marxat tothom?
Tothom. I aleshores,
doncs... Es van esperar els dos.
Van esperar. Aleshores van agafar els diners i...
Van agafar aquí, el del passador.
El de la barba.
Va marxar amb la...
I aleshores va agafar els diners, un total de 140.000 euros.
Fixa't.
Bueno.
Els van posar dins de la maleta i...
Els va posar
i va marxar. I ella va trucar a la policia,
esclar,
davant dels Mossos d'Esquadra, dient doncs, això, que havia passat això, que l'havien atracat, que estava baixant la balda i que no va arribar a fer-ho. I... Clar, a partir d'aquí, doncs, els Mossos d'Esquadra tenen sobre la taula una investigació per un atracament violent en una sucursal del Banc Santander en el qual s'emporten 140.000 euros. I a partir d'aquí, clar, què és el primer que faries quan has d'investigar una
atracament? Bueno, mirar el vídeo.
Clar. Doncs primer de tot miren les càmeres de videovigilància de dins de la sucursal,
sí.
Però també busquen imatges de fora,
l'exterior,
per on havia marxat, no? I aquí és on comencen a trobar un fil del qual estirar.
Ai.
Una furgoneta de color blanc van aconseguir captar exactament les càmeres de videovigilància, la matrícula d'aquesta furgoneta.
Amb la que fuig l'atracador.
Amb la que fuig l'atracador.
Això es veu molt a les pel·lícules, eh? A veure, enfoca la càmera.
Bueno, però ho han enfocat.
Sí.
Sí, sí. I a partir d'aquí, doncs, clar, tenen una matrícula. Miren de qui es tracta, a nom de qui està aquesta furgoneta.
Ah, exacte.
Doncs una noia que es deia Mireia.
Mireia.
Bueno, i a partir d'aquí comencen a mirar, Mireia, no té antecedents, i busquen qui és la seva parella, no? I la seva parella es diu José Luis. I el José Luis, doncs també l'investiguen, miren a veure si pot tenir algun tipus de relació, i veuen que s'assembla a nivell d'estatura molt al senyor de la barba postissa que ha entrat al...
La mateixa complexió,
física, la mateixa...
Que encaixa, encaixa.
Sí, encaixava ja perfectament. Ja clar, i a partir d'aquí diuen, home...
El xicot de la Mireia.
Sí,
el xicot de la Mireia, el José Luis. No?
Sí.
I clar, a partir d'aquí també hi ha la unitat especialitzada d'atracaments, dels Mossos d'Esquadra, saben molt bé quan un atracament és de veritat i quan no ho és tant. Per la reacció que té la pròpia víctima. I aquí hi va haver-hi alguna cosa doncs, que no els hi acabava de quadrar.
Del comportament de la directora.
Del comportament de la directora. Creien que el comportament era una mica estrany, que havia posat masses facilitats, com que no havia... oposat gaire resistència, malgrat que sempre et diuen que no has d'oposar resistència.
Exacte, però... que els hi donguis tot, això sempre t'ho diuen.
Sí.
Però hi havia alguna cosa que no els acabava de quadrar, no? Aleshores van posar el focus també sobre la directora i van començar a investigar. Van veure doncs, que la seva parella es deia Rafa, que el Rafa era un mosso d'esquadra que patrullava pels carrers de Barcelona. I a partir d'aquí...
La parella de la directora,
Sí, sí, la parella de la directora.
La parella de la directora és mosso.
És mosso d'esquadra, sí, sí.
Rafael,
efectivament. I a partir d'aquí descobreixen una cosa que fa que se'ls disparin totes les alarmes, se'ls encengui una llum, i és que descobreixen que el José Luis, la Mireia, el Rafa i l'Anna es coneixen.
I es coneixen d'on es coneixen?
Anaven junts a classes de ball.
O sigui...
A veure, Lucas, posa'm un foxtrot, una cosa així, a classes de ball. Anaven els quatre...
Anaven els quatre a classes de ball.
A ballar.
Sí, sí. I a partir d'aquí...
O sigui, la directora coneixia l'atracador. Coneixia l'atracador perfectament.
Si anaven a classes de ball...
Sí, sí, bueno, però com que portava la barba, igual no l'havia reconegut.
Sí, exacte.
Sí, home. Bueno, no sé si l'ha reconegut.
Vés a saber.
Ja us he reconegut.
A partir d'aquí punxen els telèfons d'aquestes quatre persones... I troben converses de la directora amb el mosso d'esquadra en què es refereixen als atracadors. Directament, ja parlen dels atracadors com dels seus companys de classe, parlen dels atracadors. I aquí hi ha els mossos ja
per tant, el que va atracar va ser...
El company de ball.
El company de ball.
Sí.
De la directora del ball.
De la directora.
No és la seva parella. O sigui, no és el mosso.
No.
Ah, és el company de ball, de la directora.
L'altra parella que balla amb ells, els amics del ball.
I la de la furgoneta era...
La que conduïa, la Mireia.
És la parella del...
És la parella del
José Luis. I el mosso no estava...
I el mosso no surt aquí a l'equació.
El mosso no surt a l'equació, el que passa que el mòbil d'aquest atracament, això és el que creuen els Mossos d'Esquadra, és que el mosso d'Esquadra jugava partides de cartes il·legals, en què jugava bastants diners... va contraure un deute i això és el que mobilitza, diguéssim, a cometre aquest atracament. És a dir, ell seria una mica l'ideòleg de tot plegat. En aquestes partides de cartes també hi anava el José Luis.
També surt aquí a la foto.
Amic, que era el seu amic. Sembla que, doncs, que es fan amics, acaben dient-li, bueno, doncs vine també amb la teva parella a unes classes de ball, anem tots junts, i és a partir d'aquí, quan es coneixen les dues parelles, que decideixen dur a terme aquest atracament la sucursal de la directora, és a dir, de l'Anna, tenia aquesta, era la directora d'aquesta sucursal, i va dir, doncs, saps què, anem un dia, fem veure doncs, que t'atraquem, tu no ho poses resistència, i després ens repartim els diners. I, de fet, quan els Mossos d'Esquadra ja ho tenen tot apamat, tenen les intervencions telefòniques, tenen les converses, tenen les càmeres de seguretat, decideixen fer un escorcoll a casa de l'Anna i a casa del José Luis i la Mireia, i troben 52.000 euros en efectiu. És veritat que falten gairebé 90.000,
que, no
que això no han aparegut.
No, que d'on se'ls quedavia.
Podria ser.
Això podria ser.
Sí, no, sí, perquè si no, després et venen els... els que els que els hi deus diners i acabes malament. Això és com un Ocean's Eleven, no, d'aquests, sí, però... Sí, sí, bueno, però una barat. Mica de... De cafeteria.
Joc, dones i vi, sol fer mala fi.
Ens diuen que donaria per fer un musical. Que li hem de comentar al Dani Anglès l'argument d'aquest atracament,
Bueno.
Perquè donaria per un musical.
No seria,
doncs. Que baratet.
Jo sí, exacte, sí. Un musical una mica...
Això està a punt d'arribar a judici, els hi demanen...
Jo veig aquestes... més una pel·lícula de Woody Allen, més que un musical.
Els hi demanen a aquestes quatre persones 6 anys de presó. Hòstia. Per robatori, simulació de delicte i revelació de secret.
Bueno, i abans que marxis, a veure, del cas Negreira, què ens pots explicar? Perquè avui recordem que una de les notícies del dia és que el pare de Leo Messi està traient el nas aquí amb el Jean Laporta. No sabem si la UEFA permetrà o no al Barça jugar a la Champions la temporada que ve, i a tot això tenim el cas Negreira, que ara ja s'ha pogut conèixer més detalls de la investigació d'aquest cas. A dia d'avui on som?
Mira, a dia d'avui som que hi ha hagut diversos canvis en el que és la causa judicial. Divendres passat la jutgessa va enviar un escrit a totes les parts que estan personades, ja siguin acusacions, siguin defenses, en què anunciava diverses coses. Una, que prorroga, bueno, que decreta el secret de les actuacions. Fins ara no estaven secretes, per tant, ara, a partir d'ara estaran secretes. Després, que començarà a investigar tot el període en què Negreira va cobrar del Barça, això és des de l'any 2001 fins a l'any 2018, fins ara només s'investigava des del 13 fins al 18, doncs ara tot el període.
I això? Bueno, però no havia prescrit.
Una cosa és que hagi prescrit, l'altra cosa és que la jutgessa vol saber d'on sortien els diners, de qui va ser la idea i on van anar a parar. Perquè sobretot aquí el gran interrogant i el que s'ha posat entre cella i cella a la jutgessa és intentar determinar on van anar a parar els 7,3 milions d'euros que va cobrar Negreira del Barça, perquè han hagut d'anar a parar a algun lloc, no només a la butxaca de Negreira, perquè ja vam explicar aquí que Negreira mateix
no
té un duro. Viu de lloguer,
si no en tenim
paga,
5,
paga 800 euros de lloguer, i no té gaire
patrimoni,
i no té propietats. Per tant, si tu has cobrat 7 milions d'euros al llarg de 17 anys, que són molts, però en fi, algun pessic t'hauria d'haver quedat. Aleshores, a partir d'aquí la jutgessa diu, comencem a mirar tots els diners des de l'any 2001 fins a l'any 2018, i al mateix temps imputem, perquè fins ara molta gent pot pensar, no estava imputat aquest senyor, el fill de Negreira, Javier Enríquez.
Hombre.
Aquest senyor també treballava pel Barça, també facturava, no directament al Barça, sinó que ho feia a través d'un intermediari que es deia Josep Contreras, que era...
Aquest és el mort, no?
Aquest és un sí.
Aquest li anirà parat tot. Sempre, el mort sempre és el que llepa aquí.
Sí.
Perquè no pot defensar-se. No?
Sí. La veritat és que, ara mateix tot va
al mort, sempre.
Tot va cap al mort.
Sempre. I si cal un mort, el peles i el tens.
Home.
No seria la primera... Home, perdoneu, no seria la primera vegada.
Les pel·lícules, vols dir.
Escolta, perdoneu.
No,
perdoneu. En els casos, per exemple, la cas Gürtel.
Imagina't.
Serà que a Madrid no hi ha hagut morts estranyes de tot l'entramat del cas Gürtel, aquella alblessa...
Tots els que sabien coses.
Que va anar a caçar i se li va girar l'escopeta i va fotre un tiro i sol, que també és mala pata. No, vull dir que...
No veig de perdiu, no veig de perdiu.
Bueno, se la va trobar sobre la bala. Se li va girar l'escopeta.
O allò que et passa... Que
però és que del cas Gürtel està ple d'exemples d'aquests de tenir un accident, se li ha reventado un ojo de pollo i se ha muerto, vull dir, en un munt de llocs de coses d'aquestes.
Sí, exacte.
Bueno,
12 morts, ara estic llegint.
Sí,
suïcidis, morts inesperades, sospitoses, 12 morts en 12 anys.
Veus?
La maldició de la Gürtel.
I aquí li carreguen els temes.
No, sí, el mort. No, doncs en aquest cas, el que...
I
el mort ja no piula, perquè el Lessa podia haver parlat, però ja no piula,
Però aquí el que es tiraran del fil és en el... Perquè a la contractació de Negreira, o almenys els pagaments via Josep Contreras que li van arribar al fill de Negreira, demostren una pràctica que és una mena d'administració deslleial. És a dir, pagar un sobrepreu per un servei doncs, que no era.
Perdoni, el sobrepreu. Això ho diu vostè. Jo a vostè li puc pagar la secció que està fent ara dels assessors.
A 1.000 euros.
Home,
si el Clapés volgués...
Home, si fos per mi, 2.000.
15.000? No, no, 15.000 euros la secció, ja vaig, eh?
15.000, Toni Muñoz.
I vostè què diria, que no?
No, però vostè imagina que jo després li he de tornar, si vostè em paga 15.000, jo li he de tornar 12.000 a vostè. Bueno, jo me'n quedo 3.000, jo content, però a vostè em cobra 12.000.
Que jo crec que aquest és el cercle virtuós.
Clar, que era una mica el que estem intentant trobar. En el cas de Contreras, perquè aquí ja tenim una primera...
I vostè no deixa d'estar de lloguer, eh? Vostè no ha deixat d'estar de lloguer. Així m'entén.
Què vol dir que no deixo d'estar de lloguer?
Que tu estàs de lloguer,
passa
el diner i...
Passa el diner, surt, només passa entre i surt.
Clar, no, home, però si jo m'emporto...
Ho pagueu tot de cèntims.
Sí, però fas, jo també m'hauria enriquit. Que és
fas,
que
un
jo...
fas un cicle de l'aigua, fas un cicle de l'aigua, que ara està tan de moda, aquest argument del cicle de l'aigua, que entra l'aigua bruta, regenera, tal, i surt neta. Però mira,
si al final és una mica el mateix.
El cicle de l'aigua, al final tot és el mateix.
Doncs el que feia Contreras és, ell... li pagava directament al fill de Negreira per aquells informes arbitrals i ell després el revenia al Barça amb un 33% de sobrepreu. Val? Però a part, hi ha una cosa que a mi em va cridar moltíssim l'atenció de la investigació i que jo crec que la gent no n'és conscient, i és que Josep, el fill de Negreira, sí que és veritat que feia tots aquests treballs pel Barça, però els lliurava, els entregava, mentre Josep Contreras estava esmorzant en una cafeteria de Gavà o a vegades aquí a l'hotel Princesa Sofia i reclamava que només li portés en mà impresos els informes.
Claro.
Quan en realitat dius, aviam, si tu pagues, em sembla que no sé, valien 7.000 euros, una cosa així, els informes, doncs potser que te'ls enviï per mail i així els pots reenviar.
Per què? Jo més m'estimo que me'ls donin paper.
Sí, sí, sí. Clar, no.
Jo
no, és una pràctica molt normal.
No, perdoni, jo soc de paper.
Sí, molt raro.
El Mundo Deportivo, a jo llegeixo en paper, no llegeixo aquí la màquina com vosaltres.
Que ell després aquest paper el revenia, amb un 33%.
Bueno, això és una altra qüestió.
També el mateix paper, El mateix paper.
Bueno,
doncs clar, aquí tenen una sèrie d'evidències.
Veieu més coses de les que són.
Sí, serà això. Doncs escolta, així ens estan les coses, no?
Així estan les coses i ja veurem. Sí. Hi ha una cosa que també el passat divendres, quan teníem aquesta sèrie de noves ordres que havia dictat la jutgessa i que no acabàvem d'entendre per què feia i optava ara per tot això, la cadena COPE, el Partidazo, doncs van dir que havien tingut accés a un informe de la Guàrdia Civil en què deia que la Guàrdia Civil estava convençuda que el cas Negreira és diners que sortien del Barça, passaven per Negreira i tornaven al Barça. Vull dir que això, el que ve a dir és, aquí no pagaven els àrbitres, sinó que el que feia era alguna persona vinculada al club o de l'entorn, diguéssim. O
es lucrava amb aquest circuit. Exacte. Allò que deia, amb el cicle de l'aigua o el cercle... del virtuosisme. Has anat al Primavera Sound?
No. Ja no, ni a Coldplay, ni a Primavera Sound,
mira,
no, res.
Jo
a
Coldplay no vaig anar, però vaig poder-lo disfrutar des de casa, perquè
arribava el sol.
Sentia perfectament. Durant dos nits, almenys dos nits, perfectament, i això que estava a una gran distància, però amb la Primavera Sound, fins i tot gent del Maresme...
Mataró arribava.
Han pogut disfrutar d'unes nits magnífiques de so. I això ha comportat queixes i fins i tot possibles denúncies que tot seguit abordarà Marc Serra. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies. Ara entrem en matèria.
Versió RAC 1.
Pel Dia Mundial del Medi Ambient, a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, hem gravat aquesta falca en un estudi de so que funciona amb energia 100% renovable. La mateixa energia que mou tots els nostres trens. Perquè volem contribuir a la transició ecològica del país amb fets. I sabem que cada viatge compta.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Gràcies, doctor. Desconnecto, que tinc una reunió de feina.
A Orange t'oferim el servei Orange Salut amb Mafre, per a tu i els teus empleats. I tot el que la teva empresa necessita per continuar creixent. Fibra, mòbil 5G+, centraleta... Impulsa el teu negoci amb Love Empresa. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també.
Sol, sol i més sol. Amb el Lleu Origen deixem madurar la fruita a l'arbre per collir-la amb la màxima dolça.
Amb Manlleu Origen, una manera de fer.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 presenta el diumenge 11 de juny via lliure amb Xavi Bundó en directe a 11:15 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 11:15, via lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de Turisme Garrotxa i la Fageda.
Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Estem veient ara mateix imatges de la AP7. El col·lapse és monumental. Des d'aquí, una abraçada a tots aquells que ens estigueu escoltant.
Molts ànims.
I res, ara d'aquí us tindreu música amb Ramon Gené. Vull dir que, escolta,
estaran distrets.
No toqueu el dial, que us ho passareu almenys. Mira, us distreureu. A veure, ens has de parlar d'Ismail.
Sí, perquè jo no sé si alguna de les persones que ens està escoltant ara mateix vol millorar el seu somriure de cara a l'estiu.
Ara, sobretot, de la fent caravana, segur.
Doncs, si aquest és el cas, el tractament d'ortodòncia invisible d'imprès és increïble.
Ara és el millor moment.
És, escolta, per què no?
Estàs al cotxe i estàs somrient.
No, però estàs pensant, escolta, vull arreglar el somriure. No, perquè el de davant, molta gent que ho pensi,
el de davant igual mira pel retrovisor, tu has de somriure. Sí.
El tractament d'imprès, com us dic, és increïble. És transparent, ràpid, amovible i amb seguiment via aplicació. Prepareu el vostre somriure per les selfies d'estiu. Demaneu la primera cita gratuïta a smiletoimpress.com, Smile, que s'escriu Smile, un número 2, i imprès amb dues S.com. O truqueu al 932-7130-10. Imprès, cadena de clíniques d'ortodòncia número 1 a Europa, número de registre sanitari 5123.
El que fes verí, mata. Si ho vols prendre, pots prendre.
Bueno, pot matar el cafè o pot matar el so dels nervis amb el que pots entrar. El Primavera Sound va tancar ahir, recordem-ho. Ja veurem si arriba a les 7. Va tancar ahir portes a Barcelona amb Rosalía com a gran estrella. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda. Una edició amb menys assistents que les anteriors i que ara mira cap a Madrid, on es posarà en marxa aquest dijous, ja. Acaba aquí, aquest dijous ja va cap allà. I alguns veïns volen que el Primavera Sound vagi a Madrid i ja no torni, perquè no els ha agradat el festival. ...253.000 assistents han gaudit dels concerts com els de Rosalía, Blur, que ara estem escoltant, o de Depeche Mode. I hi ha qui ho ha patit perquè sembla que hagi tingut els concerts ben bé dins de casa. Diverses associacions de veïns van muntar una manifestació dijous passat amb els lemes que podíem llegir: volem dormir, o, com deies abans, el soroll mata.
El soroll mata.
Perquè ja no aguanten més edicions del Primavera Sound i altres festivals. Una d'aquestes associacions és Stop Concerts, que ho diu clar i català. Hem parlat amb el seu president...
En anglès, stop.
Stop, sí, exacte. Clar, sí. En català també és stop, però bueno. Hem parlat amb el seu president, que és l'Enric Navarro. L'Enric Navarro diu que ell, quan hi ha Primavera Sound, ja se'n va cap a casa, a segona residència, perquè no vol aguantar.
Ja toca el 2, toca el 2.
Adéu.
No he estat a Primavera des del matí de divendres fins ahir al vespre, a última hora. M'estalvio, mal humor, estrès, nerviosisme, no poder descansar per les nits i, en definitiva, pues, estar més tranquil, oblidar-me de tot el problema que tenim aquí focalitzat durant els grans esdeveniments, com en aquest cas el Primavera Sound.
Han fet un càlcul de quina distància hi ha entre els habitatges i l'escenari del Primavera Sound, perquè ens fem una idea de fins a quin punt ho senten des de casa. Doncs ja els hi ha sortit menys de 200 metres el pis més a prop.
No arriba a 200 metres, els que estan més propers a l'escenari que hem instal·lat aquest any, doncs són 198 metres els d'Eduard Maristany, aproximadament, sí.
198, això vol dir tenir el concert a casa o com ho explicaries?
Bé, això vol dir tenir, més que el concert, tenir les vibracions a dins del dormitori, perquè pensa que en determinats... depenent, diguem, de la localització dels habitatges, uns poden tindre, diguem, la sensació, no la sensació, la realitat que escolten d'alguna forma una música, altres escoltaran només vibracions i altres escoltaran sorolls. Fonamentalment, el que s'escolta sobretot són els sons greus, els baixos, que aquests són els que s'introdueixen dins dels habitatges i per molt que tinguis tancades les finestres i tinguis doble llibre, segueixes sentint doncs, el xum-xum a dintre del cos, no?
Això és el xum-xum que després explicarem, això dels
greus. Això és així, greus, acabes desquiciat, eh?
Sí, sí. Perquè...
el xum-pum.
Sí, perfecte.
Sí. Exacte, perquè ell diu que no és tant la melodia, sinó que és com un cop de martell seguint.
Pim-pum-pum-pum-pum. Però això, infinit. Però si no és per agafar una retallada...
Bueno, el Primavera Sound dura uns quants dies i unes quantes hores.
Bueno, i fins a quina hora?
Bueno, i a banda d'això li he preguntat que m'expliqui, com que ell és president d'aquesta associació, però també veí, que m'expliqui què es troba doncs, un dia normal.
Un veí com jo, que estic a prop de l'escenari, em trobo que em limiten la meva mobilitat. És a dir, per exemple, tenir problemes de sortir de la porteria de la teva comunitat, no? Tenir problemes perquè hi ha gent que està fent botellot, que deixen les ampolles de begudes doncs, just al terra. Ahir mateix, quan tornava al vespre, no recordo si eren 10 i mitja, 11 de la nit, aproximadament, i em trobo a la cantonada amb dues noies, una d'elles, amb les calces abaixades i fent pipí tot just a la cantonada d'un edifici amb la qual hi havia gent. Per tant, estem arribant a un punt d'incivisme i de tolerància que no es pot admetre, és a dir, de cap de les maneres. Per tant, molèstia, sorolls, el que no pot ser és que tu intentis dormir i de sobte doncs, el senyor especialista de tècnic de so, com que és l'última actuació d'un determinat grup, se salta els limitadors, el posa a tope, superant els decibels permesos, i et desperta. Aleshores, després, un cop has despertat a les 2 o a les 3 de la matinada, tornar-te'n a dormir amb el xum-xum-xum-xum, doncs costa moltíssim. Per tant, és un problema d'estrès, és un problema d'hipertensió, en definitiva, és un problema de salut.
Sabia que hi havia una celebració que consistia en anar a pujar el volum al final de tot.
Bueno, ja estem
com
acabant.
Que és l'últim dia.
Vinga, donem
que
peti.
Com que la gent va torrada, que venga.
Que peti
ben fort. Patem els timpans.
Però...
Mira.
Això és el final, ja no ve d'aquí. Però fixa't que m'ha explicat que arriben a sentir el so, des de molt lluny, en el cas del Primavera.
Hi ha queixes de Badalona.
Sí.
Fins i tot hi ha alguna queixa d'alguna Mataró, que s'ha queixat del problema del so. Per tant, no és una qüestió merament dels habitatges que estan en primera línia o a tocar del primer som, que és de molts barris i molts districtes del Maresme, fins i tot, de la comarca del Maresme.
De la Maresme, de la comarca, i l'altra qüestió també és el lloc. Es veu que ningú va pensar que el lloc, el parc del Fòrum, tenia unes característiques sonores que...
El mar.
Sí, bueno, que provocarien que tu a qualsevol lloc de prop, de la costa, sentissis el concert.
Vaig estar parlant amb un tècnic de so que estava fent la instal·lació i em va comentar que ell, en el seu dia, doncs, va enviar un correu electrònic als responsables de BSM, de Barcelona Solidaritat Municipals, dient que aquest espai obert al públic i obert a l'aire lliure no era el lloc més adient per fer aquest tipus d'esdeveniments de concerts a l'aire lliure. I per què? Per tres qüestions fonamentals. Per la marinada cap a la nit, bufa de platja, és a dir, de mar a muntanya, per la humitat i les temperatures i pels vents predominants. Clar, el problema dels sons i de les vibracions és que quan fa vent aquestes vibracions i aquests sons es poden transportar doncs, a molta distància. Tinc en el meu expedient una carta, no diré de quin municipi, però es podrà demostrar, d'un alcalde d'un municipi del Maresme situat a més de 10 quilòmetres que l'any passat li va enviar una carta de queixa a l'alcaldessa en funcions, Ada Colau, dient que com podia ser que estava rebent queixes dels seus propis habitants del municipi en relació al soroll que s'estava escoltant des del primer som de Barcelona. Per tant, no és només a 200 metres dels habitatges dels escenaris, sinó que estem parlant de 10 quilòmetres de distància.
Jo crec que hem batut un rècord, 10 quilòmetres, que està relacionat amb l'explicació prèvia que feia del lloc on es fa el concert.
Però anys enrere, això del Primavera Som, no es feia aquí al poble espanyol?
Primavera Som, sí.
Primavera Sound.
S'ha fet a molts llocs diferents.
Al poble espanyol, jo
hi havia el Sonar, també, i tot és...
És possible fer música amb llenguatge de sords? Cantar amb llenguatge de sords?
I tant.
Pues això seria la solució.
Bueno, es fan interpretacions de concerts per el llenguatge de sols, es podia fer. Ell diu que la lluita que tenen no només, al contrari del que hauríem de pensar, és contra la gent dels concerts, sinó contra un sistema a qui ja interessa que hi hagi concerts.
Estem lluitant contra alguna cosa que s'ha establert, és a dir, els hotels de Barcelona absolutament plens, amb uns preus per allotjament de nit que desorbitats, és a dir, difícilment podrem aconseguir alguna cosa que no sigui, diguem, una solució judicial que digui però s'ha acabat, aquí hem de posar fi a tot això. Però, a més, una altra dada. La capacitat màxima de l'aforament permès al Parc del Fòrum, oficialment, són 65.000 persones. Si fem una divisió, veurem clarament que en alguns moments s'han superat els 85.000 espectadors o assistents. Per tant, estem parlant de 20.000 persones que han accedit a la capacitat màxima, i això té un nom. Això té un nom, i és prevaricació, i un risc elevadíssim de que qualsevol accident que hi pogués haver, doncs hi haurien responsabilitats penals importants.
De fet, accident ja hi va ser, es va cremar una cortina sense més recorregut. La primera denúncia que fa és prevaricació, perquè diu que hi va anar-hi 20.000 persones més en alguns moments concrets de les que hi cabria, segons l'Enric Navarro de Stop Concerts, i diu que això només es pot solucionar a través de la justícia.
Nosaltres estem valorant molt seriosament tornar a presentar una altra denúncia, d'alguna forma veient a on no havíem aconseguit, diguem, arribar o aprofundir en el tema, i de fet ho estem valorant seriosament, i és bastant probable, doncs, que tornem a buscar suport dintre de l'estament judicial, perquè entenem que si amb les administracions amb les quals hem parlat i estem parlant no acaben de posar solució al tema, no ens quedarà altra cosa que seguir insistint en el tema de la via judicial.
Denuncien tot això, però quines solucions posen? Perquè clar, si diu que és un tema sistèmic, exacte, com ho hem de fer?
No pot ser que aquí siguem tenint any rere any més esdeveniments musicals de tota mena. Per tant, aturem-nos, mirem com ho podem solucionar, intentem que la gran majoria de festivals marxin a altres localitzacions, per exemple, fora del municipi de Barcelona, però sobretot aïllats dels habitatges. Això és fonamental, perquè el que no volem nosaltres és treure el problema d'aquí i posar-lo en un altre lloc.
Clar.
El que demanem és buscar localitzacions en els polítics, que són els que tenen l'única forma de solucionar el problema, i veure quines podrien ser aquestes possibles localitzacions perquè aquests tipus d'esdeveniments no molestessin a gran part del veïnatge de les ciutats.
Per tant, festivals fora de les ciutats, i no només fora de les ciutats, sinó fora de l'àmbit dels habitatges. Però les molèsties dels concerts no només són a causa de la música, també hi ha massificació de gent, i en aquest cas anem del Fòrum fins a Montjuïc, on podem parlar amb el portaveu de la PACAME, que és la plataforma d'afectats per la contaminació acústica i la massificació d'esdeveniments. És el Jordi Andolf. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, suposo que el que hem escoltat et sona, no?
Ui, totalment. Compartim moltes coses en comú.
Quines molèsties teniu vosaltres?
Bé, és una cosa, com deien explicar l'Enric, molt similar. Nosaltres tenim, mira, per exemple, el dia 15 comença el Sonar, que es fa a la plaça de l'Univers, el Sonar de dia. Després el transporten a les nits a el que és el Sonar de nit a la Gran Via 2, a la Fira. Però és curiós que li diguin Sonar de dia, una cosa que comença a les 10 del matí, ja tenen esdeveniments a les 10 del matí i acaben a les 12 de la nit. Ben bé de dia no en podem dir, no, quan acaba les 12. Tot això s'hi suma a l'Off Sonar, que celebren el poble espanyol, que comencen a les 5 de la tarda i acaben a les 5:30, 6 del matí. És a dir, tenim un ventall des de les 10 del matí fins a les 5:30, 6 del matí. Per tant, el dia següent, i estem parlant de dies laborables, el dia següent la gent que està aixecada a treballar, si els deixes descansar, diguem, a partir de les 6, que ja no han dormit o estan ja amb un son trencat permanentment, que els queda una hora, hora i mitja per llevar-se, és impossible viure. És un fet insòlid que no permet als veïns, hi ha moltes queixes i molts veïns que marxen perquè no poden viure.
Hi ha veïns marxant?
Sí, sí, sí.
El tema dels decibels, perquè sembla fàcil de dir, bueno, escolta, si hi ha una limitació, doncs que hi hagi una limitació que a partir d'aquí no es puguin passar. Què passa amb els decibels?
Correcte. Doncs mira, us posaré un exemple. El diumenge 28, que eren les eleccions, el mateix poble espanyol va celebrar un brunch in the city, aquí al poble espanyol, i a Tiro a Pedra, que arriba a 400 metres, més o menys 400 metres, teníem a la tarda 71,8 decibels a casa. 71,8. És una autèntica animalada, perdoneu que ho digui d'aquesta manera. Dins de les cases la gent li tremolaven els vidres, per dintre no es podia ni estar, tenies que tancar-ho tot en finestres, en persianes, en tot per amortiguar el so, i tot i així, a dins de casa no podies parlar.
Però és cert que hi ha grups que no venen si no poden posar la música a un determinat volum?
Exacte. Això no m'ho invento. Ens ho ha dit ja fa uns anys els mateixos del poble espanyol, que hi havia alguns artistes, és a dir, una cosa és l'emissió, els decibels d'emissió, i els altres són els decibels de recepció a finestra de casa dels particulars. A l'emissió no poden passar de 100 decibels, i alguns artistes...